fer. Serem un sol, crida la grada, que soni un cam a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12. Avui que el Madrid acaba de perdre 4-1 al camp del València, 4-1, i el partit té molta amiga. En els 4 gols del València ha intervingut el VAR i en tots la decisió ha estat contrària al Madrid. A mi només em genera dubtes el segon gol del València perquè ve precedit d'una possible falta al mig del camp sobre Marco Asensio. La resta de jugades crec que presenten pocs matisos, pocs. El que sorprèn és que totes hagin anat en contra del Madrid i s'hagin decidit. Ha estat un partit estrany, el de Mestalla, ara en parlarem, i molt. València 4, Madrid 1. El Madrid ha perdut i el Barça li retalla 3 punts i en queda 5, però amb un partit menys. El Barça potser algú canviaria aquesta ensopegada del Madrid perquè Ansu Fati no s'hagués lesionat ahir contra el Betis. Avui s'ha confirmat que l'operen, l'han d'operar, l'operaran demà i és possible que s'estigui uns mesos de baixa. A primera, la Reial Societat continua líder. Avui ha guanyat 2-0 al Granada, però la victòria d'avui té un asterisc, perquè el Granada havia demanat l'ajornament del partit perquè només tenia 7 jugadors del primer equip disponibles. El Granada té molts positius i uns quants jugadors confinats, també l'entrenador. I els hi han denegat l'ajornament i ha acabat el partit jugant només amb 4 jugadors del primer equip als últims minuts, infringint fins i tot el reglament Covid, que diu que com a mínim hi ha d'haver 5 jugadors sobre la gespa. A primera, avui també s'han jugat el Valladolid 2, Atlètic de Bilbao 1, el Llevant 1, a la Vés 1, i el Getafe 3, i el Getafe 1, Villarreal 3. La segona, avui ha perdut el Sabadell, al migdia 1-2 contra el Màlaga, la nova Creu Alta. Ahir va guanyar l'Espanyol 2-1, el Lugo. Continua líder l'Espanyol de Vicente Moreno i té 4 punts de marge sobre el segon i 4 sobre el tercer. Demà juga el Girona Montilivi contra les Palmes. El City i el Liverpool han empatat a 1 en un partidàs, un dels millors partits del que va de temporada. Ha acabat la vuelta amb la confirmació de la victòria de Primoz Roglic després de l'ensurt que li va fer passar ahir Richard Carapaz. I el Mundial MotoGP avui ha guanyat Joan Mir, el primer dels dos grans premis que s'han de disputar a València. Primera victòria per al Balear en tot el campionat, però atenció perquè Joan Mir té el Mundial a tocar a les seves mans. Si fa podi, la setmana que ve serà campió. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada diumenge a les 11. La d'avui és l'edició del diumenge 8 de novembre del 2020, el dia que el Madrid ha perdut 4-1 a Mestalla i el VAR no li ha donat la raó en cap de les 4 decisions importants del partit. El dia que també ens deixa 2 victòries més dels catalans a la CB, el Barça ha guanyat a la pista de l'Estudiantes 78-92 i el Manresa ha guanyat d'un punt a la pista del Saragossa 102-103 i sense pròrroga. 102-103 i sense pròrroga. La penya no va jugar ahir contra l'Obradoiro perquè té mitja plantilla positiva. Tampoc no jugarà dimarts a l'Eurocup, ja li han ajornat aquest partit. També s'han ajornat aquest diumenge els partits del Barça i de l'Espanyol a la Lliga Femenina de Futbol. Sí que s'ha jugat el Masters 1000 de París de tennis i avui el rus Medvedev ha guanyat l'alemany Zverev. I comencem el club acompanyats, per exemple, de l'Oriol Domènech. Oriol, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Sònia Gelmà, Sònia, com estàs?
Hola, bona nit.
I del Ricard Torquemada, també, Ricard.
Bona nit, Xavi.
I avui ens fa il·lusió, especial il·lusió, afegir al grup de comentaristes del Club de la Mitjanit el Moisés Llorenç, que és el corresponsal a Barcelona de la ESPN. Moi, com estàs? Doncs deu estar molt bé, però encara no el podem saludar. En tot cas, el Madrid acaba de perdre la Mestalla. Segur que el Moisés Llorenç està content, perquè és bastant antimadridista. I hi ha tema amb el VAR, interessant, això que ha passat avui a Mestalla. Com a mínim, insòlid, poc habitual. Com a mínim per al Madrid. A veure, València 4, Madrid 1. Volia començar el programa i l'anàlisi del partit de Mestalla abans que es jugués, amb una valoració futbolística, però és que a mi m'ha sorprès una mica, tot i que la majoria han estat encerts, per no dir tots, el que ha passat amb el VAR i amb el Madrid. I ja incorporant de sacada el David Sánchez. David!
Hola, bona nit.
Tu creus que tot t'hagi passat en contra del Madrid avui a Mestalla?
Bueno, yo creo que coincido bastante contigo. Yo creo que quitando ese segundo tanto, la falta de Asensio puede costar de entender ciertas jugadas, pero unas veces las repiten en el VAR y ves las repeticiones, creo que el árbitro no ha estado tan mal. Entiendo el cabreo del Madrid porque sin VAR seguramente muchos de esos goles no suben al marcador, pero como estamos en época de VAR, hay que asumir lo que hace 2-3 semanas decía el madridismo dirigido a Barcelona de, oye, si hay VAR es lo que hay, pues deben de aplicárselo ellos mismos. Creo que hoy el arbitraje no ha sido tan malo como mañana leeremos o escucharemos, especialmente aquí en Madrid, donde ya os adelanto que se va a montar la mundial sobre el colegiado y el arbitraje de hoy en Mestalla.
Jesús Gil Manzano era el árbitro y Iglesias Villanueva el responsable del VAR. Deixa'm saludar el Moisés Llorenç. Moi, ara sí que et podem saludar.
Bona nit.
Ha celebrat nit. Molt la derrota del Madrid?
Home, Gil Manzano avui no entra a casa. Gil Manzano directe al pàrquing, allà dormirà o al trastero, perquè no... És celebrat, evidentment, que t'alegra quan perd el Madrid. Evidentment, perquè més enllà de que ha tingut 20-25 minuts de joc bons, el València després s'ha sapigut ha sabut estar el partit, i després del que parlàveu dels penals, el que és més greu és que les mans de Sergio Ramos ni l'àrbit ni l'assistent l'han vist. Ha tingut que ser al VAR.
Bé, estava d'esquena, i potser. A veure, el Madrid ha perdut 4-1 a Mestalla. El partit ha estat polèmic, perquè hi ha hagut moltes decisions que s'han hagut de revisar pel VAR. Les anem repassant. La primera, penal, que fa repetir Gil Manzano perquè Musa, jugador del València que fa gol després d'haver fallat Carlos Soler al llançament de penal, trepitja la línia, però també la trepitja Lucas Vázquez. Aquí no hi ha discussió per ningú, eh?
Correcte.
Per mi sí.
Per què?
I donaré el mateix argument que vaig donar l'any passat, i sé que estic en minoria. En el penalti que es va fer repetir de Ramos i Benzema contra el Villarreal, Ramos li passa la pilota a Benzema, que entra clarament dintre l'àrea, sí. I quan toca la pilota és falta. I l'argument que va donar l'àrbitre, que l'àrbitre estava perdut de l'any passat, és que un jugador del Villarreal també trepitjava la línia.
Sí.
Per mi no és comparable que entri un jugador i marqui gol, com en el cas de Benzema, o que un jugador rival trepitgi. Si aquesta pilota hagués entrat o hagués anat fora, no és que hagués fet repetir el penal.
No.
El penal per què es fa repetir?
Perquè
hi ha un jugador en posició antireglamentària que intervé en la jugada.
Però el del Madrid també va estar a Uri.
Vale. Però dic que és una interpretació
Uri,
meva...
El que tu valores que és la norma. O sigui, el que tu poses en dubte és la norma, no la decisió.
La norma està clara. La norma és que si dos jugadors entren dintre l'àrea, un de cada equip es repeteix. Però jo busco l'esperit de la norma...
És l'esperit de la norma.
I mai beneficiar a l'infractor de la norma.
D'acord, perquè l'oient ho entengui. O sigui, la decisió està ben presa, però a tu et sembla que aquesta decisió el reglament l'hauria de revisar.
Que castiga molt al Madrid, en aquest cas.
Clar, però és una jugada semblant a la que he comentat l'any passat, que per mi és una falta claríssima de Benzema, i la fan repetir perquè hi ha un jugador del Villarreal que també està trepitjant la línia.
Però perquè ens entenguem, és com dir que les mans s'haurien de xiular totes o no, les que estan separades en un angle de 45 graus. Vull dir, estem parlant d'una revisió del criteri, però vull dir, el que fan és aplicar el reglament correctament.
Sí, però Ricard, sí que repeteixo el mateix. Si la pilota hagués entrat o hagués anat fora, has de repetir el penal?
Però t'ho faig diferent. Si un jugador entra al costat de Benzema i està a un metre, per tant, i no intervé en la jugada, no es repeteix? O sigui, el que vull dir que jo t'entenc el que defenses, que és que la norma et sembla injusta, perquè el jugador que té influència, diríem, no, és el que...
Acaba marcant el gol i no Lucas Vázquez.
Però
que
el que
no
jo vull dir perquè ens entenguem és que des del punt de vista reglamentari, jo que em perdo a vegades, és per saber
però
que...
molts cops demanem que es busqui l'esperit de la norma, no?
La norma. Però si no ho fan amb el porter, que aixeca mig centímetre la bota de la ratlla. Escolta'm, segona jugada. Gol que dona per... vàlid perquè la pilota traspassa la línia de gol, és un autogol de Varane i una mitja pífia de Courtois, tot i que estava a contrapeu i al terra, però a l'inici de la jugada hi ha una possible falta de Xerizef a Marco Asensio al mig del camp. A mi em sembla falta i jo crec que la jugada té el seu origen allà, jo ho veig molt controvertit, el que ha decidit l'àrbitre.
A tu et sembla falta, Xavi, sí. Però jo crec que aquí el VAR no entra. És a dir, jo crec que si d'inici l'àrbitre assenyala aquesta falta, no és molt discutible, li posa la mà a la cara, però una vegada la jugada avança, per mi el VAR només ha d'entrar en errades flagrants.
D'acord.
I per mi aquesta, el que passa que puc entendre que avui tots hem tingut el dubte, per mi és falta, sí. Però avui jo sobre la llei, o sigui, sobre el protocol inicial del VAR, aquí no d'entra. Però com que últimament el VAR, doncs un dia va cap a un costat i un dia cap a l'altre, si avui hagués mantingut el criteri del Camp Nou...
No,
és que si avui el VAR hagués mantingut el criteri del Camp Nou amb l'agafada a l'Englet, doncs avui hauria d'haver entrat en aquesta falta d'ascensió. Però jo crec que fa bé el VAR no entrant,
Però quan encerta també és perquè una vegada no donava abans...
Sí, perquè ja estem tots perduts. No em diguis que tu estaves convençut que no entraria el VAR.
El dia que encerta el VAR celebrem que encerta.
D'acord, no dubtem, però tu, Ricard, no estaves a casa
que hagin tirat una moneda a l'aire i hagi sortit cara o creu.
No, però tu, Ricard,
que arriben,
haguessis posat la mà al foc que l'àrbit, que el VAR no entrava...
Jo pensava que l'anul·lava,
Però una
cosa... D'acord, veus? Doncs estem perduts.
No, estàs perdut de tu. Jo l'àrbit ha fet...
Respecte al criteri del VAR, no
sí,
el tenim clar.
Sí, però aviam un moment, Sònia, aviam. És que avui se'ns està complicant la història, Perquè resulta que estem defensant que reglamentàriament podria haver estat encertat l'àrbitre i el VAR i estem revisant ara si el criteri del VAR és aleatori o no. Bé, sí, doncs podem posar-nos a discutir si ara l'esperit de la discussió d'avui del debat és si el criteri és aleatori.
Jo, home, el que avui, Ricard, que el
VAR encerta
el
i està d'acord amb el teu criteri, doncs celebrem que està d'acord amb el teu criteri, no?
Sí, però avui el Madrid pot aixecar la veu i dir...
Sí, home, sí, aixecar la veu...
És que en el 2-1...
No. Escolta, la veu l'aixequen sempre.
Però és que, clar, la pot aixecar sempre la
veu. Però en el 2-1 és falta sobre Asensio, perquè ells els van explicar que el Camp Nou, amb una petita agafada, el VAR entra, i per tant, amb una falta sobre Asensio hauria d'entrar.
Doncs aleshores, perfecte, doncs ja està, doncs que aixequin la veu i que cridin. Ara, dit això, nosaltres es tractaria d'intentar no defensar les pujades de to de les protestes, sinó intentar posar-nos en lloc. Per mi, pel llistó de Gil Manzano en el partit, per mi no es falta. Per mi, pel llistó que ha utilitzat Gil Manzano en el partit, per mi no es falta. Entenc que revisat allò, depenent del llistó, depenent de l'arbitratge, que el contacte a la cara, jo crec que per mi no es falta. Però el que és evident, i en això sembla que hi estem tots d'acord, és que el VAR no hauria d'haver intervingut. Doncs ha encertat el VAR, doncs un aplaudiment al VAR, avui toca.
A mi aquesta m'ha fet dubte. A veure, la tercera.
Jo crec que és una jugada interpretable i al final el VAR no és una màquina, és una persona.
No, exacte. Llavors,
si l'àrbitre del VAR considera que no és flagrant com avui, pues no avisa l'àrbitre. Si ell considera que és flagrant, pues l'hauria d'haver avisat.
Espera que hi ha Zidane a la sala de premsa de Mestalla i comença la roda de premsa de l'entrenador del Madrid a veure què diu, si li fan alguna pregunta que no sigui del VAR.
¿Qué importancia le da esta derrota? Si le ha decepcionado personalmente... Y si cree que a lo mejor no puede hacer tantas rotaciones como a usted le gusta hacer...
Doncs no li pregunten pel VAR, en primera instància.
Bueno, lo primero es que nosotros empezamos bien el partido, la primera media hora, y es verdad que después del gol, venimos un poco abajo y cambiamos la dinámica de lo que estábamos haciendo. Y eso sí puede ser un problema porque luego al final nos pasa un poco de todo. Hay tres penaltis, un gol en propia puerta y hoy es un poco difícil entender nuestro partido porque empezamos bien y luego después del empate ha cambiado todo.
Doncs és autocrític, Zidane.
Hola. ¿Qué tal?
No enfoca el árbitro, ¿no?
Sí, buenas noches, Javier Arraez de la cadena SER. Quería preguntarle si una derrota muy dolorosa, si se arrepiente de algo, de la alineación, de algún cambio. Y bueno, usted me suele hablar del tema arbitral, si cree que el árbitro hoy les ha perjudicado.
Bueno, con los árbitros no me voy a meter, yo creo que están ahí para hacer su trabajo. Y por el otro tema, yo siempre elijo un 11 y es así, ¿sabes? Cada uno puede opinar, cada uno puede decir las cosas. Aquí son jugadores del Real Madrid, tiene que rendir, tiene que...
No se escucha, no se ha escuchado la respuesta,
Si s'escoltava, en el nostre cas, com a mínim, sí. Bé, és Zidane, deixem el Sergi Andreu pendent del que digui l'entrenador del Madrid, perquè de moment enfoca sobretot el rendiment dels seus jugadors avui a Mestalla. Acabem de repassar les jugades polèmiques. Penal sobre Maxi Gómez de Marcelo començant la segona meitat. Jo crec que és penal indiscutible. Algú té algun dubte?
De libro.
I el penal per les mans de Ramos...
Jo, perdoneu, jo, depèn de quina presa veus, et sembla falta de Maxi, depèn de quina presa veus, sembla falta de Barcelona. El que em sembla indiscutible és que no hi ha
d'entrar al bar, clar.
No, exacte, que no hi ha d'entrar al bar, sí. Ara, sobre si és penal o no, jo segons quina imatge veig, tinc dubtes. Que simplement que no em sembla allò de llibre que ha dit el David.
Home, escolteu, no. Escolteu, què està passant? Un dia que li piten tres penals en contra de Madrid, què està passant aquí?
T'has d'acostumar a sortir, l'has de començar a conèixer, Moi.
Però canvia-li les samarretes i és Piqué a... I que sé, Benzema, el clàssic.
Penal.
Indiscutible i de llibre, eh?
Penal.
Val, d'acord.
Penal.
Jo crec que Maxi el busca molt bé,
sí,
però jo em poso la pell de l'àrbitre i en directe m'ha semblat penal.
Sí, exacte. A mi, sí, jo aquí
Marcelo
crec que...
Sí.
Clar, evidentment.
I no toca pilotes, sí.
Com de John a Getafe. Com de John a Getafe amb
ell. Sí, senyor.
És aquesta. I les mans de Ramos, algú li... És que són mans claríssimes.
És el més clar de tots.
És que no hi ha discussió. Jo crec que no són voluntàries, però això ja no val.
El greu d'aquesta jugada és que Gil Manzano xiula mà del València.
Perquè li tapa Ramos,
Home, però perquè no ho veu bé,
Sí, jo entenc que ell no la pugui veure, però el que no pot veure tampoc és la mà del València.
I l'assistent
no
que està davant. I l'assistent que està davant.
Però vaja, sí.
Molt bé, escolteu, a Zidane estava més per parlar del partit del seu equip que no del partit de Gil Manzano i Iglesias Villanueva al Bar. La veritat és que el Madrid a la primera mitja hora, abans de l'empat, semblava que golejava, avui a Mestalla.
Bien. Ha jugado bien.
I el València semblava un equip candidat a baixar. Però amb l'1-1, que t'arriba d'un penal, d'una centrada, mans de Lucas Vázquez, i empata el partit, i aquí el Madrid, vaja, s'ha diluït.
S'ha desconnectat. Ara, et dic una cosa, amb aquest 4-1 el València és candidat a baixar, també. Tampoc ens equivoquem. És a dir, el València, és veritat que avui ha tirat a molta empenta. Mestalla, que és un estadi, per exemple, el Ricard coneix molt, en públic és molt diferent, evidentment, que sense públic, que tira moltíssim el públic de Mestalla. Avui el València s'ha sobreposat molt bé, però és un equip que transmet molt poc,
Sí, jo crec que el Madrid és el Madrid que hem vist durant tota aquesta inici de temporada, que pot tenir fases bones, però que fa moltes concessions defensives, que accepta l'intercanvi de cops, i quan fas això hi ha un dia que llepes, vull dir que fins ara li ha sortit molt bé, perquè jo crec que hi ha hagut molts partits on ha guanyat probablement a les àrees i no hem d'anar tan lluny, podem anar al de l'Inter a Valdebebas, i que avui se li ha ajuntat tot, perquè és evident que és el Madrid qui connecta el partit al València, el Madrid i Gaià, que crec que ha fet un partidàs a la banda esquerra, sí. I que ha estat el gran recurs del València. Però vaja, en la línia que tenia el Madrid, i més enllà del resultat i els tres penals, que és el que fa que quedi més gros el 4-1, jo crec que és el Madrid que hem vist fins ara i que un dia li havia de sortir, creu.
El que passa és que ara al Madrid li venen 15 dies i més enllà que se centrin o no en el VAR, ja hem sentit que mateix Zidane ha estat autocrític i Zidane rebrà per l'alineació que ha fet.
Per Marcelo Isco, no?
Clar, ha fet descansar Kroos, tenia ja les baixes afegides de Casemiro i de Hazard per positius de coronavirus, i a sobre ha fet descansar homes com Mendy o com Kroos, i ha fet jugar Marcelo, ha fet jugar Isco, que s'ha de dir que sembla un exfutbolista pel camp. És a dir, amb el que ha estat aquest jugador, és increïble la fe que li continua tenint Zidane. Home, però que rebrà per aquest motiu,
gaire,
tot i que és la seva... D'aquesta manera també ha guanyat ell les lligues,
sí,
és a dir,
sí,
que és
Sonia,
el seu estil.
Cuando Zidane hacía las rotaciones aquellas tan exageradas que le salían bien, eran un Madrid que tenía en el banquillo a gente como Gareth Bale, como James, como Mariano, que salía y rendía, como Lucas Vázquez, que no fallaba tanto como ahora, tenía un banquillazo el Real Madrid. Ahora Zidane está haciendo lo mismo, pero con jugadores que no son tan buenos y que algunos ya no están para la élite. Yo creo que Marcelo no está ni para Qatar. Y lo de Isco para mí es roza ya la...
Pero los primeros 10 minutos Isco no han estado del todo dolentes, ¿no?
Yo te digo que mañana sí, todos pero... los palos van a ser para Marcelo y para Isco. Y, si no, el
y para Zidane, y para Zidane, David, y para Zidane.
Para... Yo te digo una cosa, que no haya visto el partido, para mí es incomprensible el resultado, ¿eh?
Él no es de 4-1 el partido, ¿eh?
Para mí, no, pero, el Valencia juega muy mal.
Digues, el Valencia... Ah, que el València juga molt... Sí, però és que el València li ha posat el resultat...
Sí, sí.
Quan s'ha posat de joc, sí, li ha anat a favor.
Un gran resultat del València.
Sí, home. I gran personalitat de Carlos Soler, que pica el primer penal. Sí. Gran aturada de Courtois, li fan repetir i clava tres penals consecutius.
Ara, jo, tornant al València, això és evident, el de Carlos Soler, perquè un altre hagués agafat, hagués dit cua i hagués dit al Maxi Gómez que xuteix ahí, per exemple. Però una de les grans coses que té el València és l'entrenador.
A veure quan
li
dura.
Punt de vista.
A veure quan
li
dura.
Aviam quan li dura perquè marxi ell.
A gràcia que sí, fa la pinta que no acaba la temporada. Sergi, ha acabat de parlar Zidane a la roda de premsa. Ha dit algun titular destacat?
No ha deixat grans titulars. Diu que no hi ha justificacions ni excuses a la derrota, que ha insistit que després del gol l'equip s'ha enfonsat, mal partit, mal dia per la mala sort dels tres penals, han de millorar en defensa, no creu que el València hagi estat tàcticament millor que el Madrid, i que ell és el màxim responsable de la derrota. Per cert, Courtois, en el flash interview, ha dit que té molts dubtes que el penal de Marcelo a Maxi sigui penal, que ell arriba primer al defensa brasileu a la pilota.
No la toca.
I que la, en el que deies tu, Xavi, que ell veu falta a prèvia en el segon penal.
Ah, home, sí. Ho veu tot al seu favor. Va, jo tinc dubtes en aquesta jugada, però...
Deixa'm dir que els dos penals, que és veritat que són mala sort, no, o sigui, són dos regals. O sigui, tal com està, diríem que organitzat el futbol, els defenses cada cop més han de saber amagar les mans.
Sí, Lucas Vázquez no és lateral.
I clar, la de Lucas, que no és lateral, perquè ja fa uns dies que hi juga, i que a més és una pilota que ve de lluny, que té temps a, diríem que, a intervenir, i després la de Ramos, que sempre va amb les mans enrere a qualsevol xut i que va en aquella disputa movent el braç com un ventilador. Vull dir que són dues mans que jo crec que són errades dels defenses del Madrid, eh?
David, ja comença a sentir el soroll. Més cap a Zidane o més cap als àrbitres a Madrid? Tu que hi ets,
no,
allà?
Zidane era normal, el discurso de no hablar de los árbitros, porque siempre lo ha mantenido. Es verdad que Zidane alguna vez ha hablado, pero habla muy, muy poquito. Tampoco ha tenido mucho motivo, pero cuando lo ha tenido, generalmente no ha hablado, porque es evidente que en Madrid la historia funciona de manera diferente. En Madrid no hace falta que hable ni Butragueño, que lo más grave que dijo el año pasado fue caramba o caray. Y Zidane no se suele pronunciar, a Florentino lo escuchamos, con lo cual van a ser los altavoces extraoficiales del Madrid los que a partir de mañana van a hacer un ruido espectacular durante los próximos 15 días.
Claro, es que son dos semanas sense claro. Lliga y eso a tu et dona un terreny.
No, y me sorprende no escuchar, por ejemplo, hoy a Ramos, que ha sido un jugador que además ha dado los dos discursos.
Sí, es verdad, a mí también
ayudan, sorprende. A veces te dan o te quitan o que no lloren, hoy a ver qué dice... Sergio Ramos.
David, a Zidane no se li coneix cap crítica arbitral, oi?
Creo que ha tenido algún desliz, pero muy leve, ¿eh? Él siempre se ha mantenido al margen y siempre ha entendido que no iba a entrar en ese debate porque le perjudicaba a él, al equipo y a la plantilla. Él deja que sean otros los que hablen por él. Aquí en Madrid no hace falta que hable ni el capitán, aunque si tiene que hablar alguien, habla el capitán, pero no habla ni el presidente, ni el director deportivo, que no sabemos quién es, ni el propio entrenador, que en este caso es Zidane.
I atenció al calendari del Madrid, que en tornar a competició, veurem com està Benzema, perquè també ha acabat, sembla una punxada, té Villarreal a Villarreal, a l'Alavés a casa, i viatja a Sevilla, eh?
I la Champions
pel mig. I la
contra l'Inter.
Ojo, eh?
No ha de perdre a Milà contra l'Inter, perquè si no se li torna a complicar el
tema. Yo es que por eso, Xavi, creo que este es el año del Atlético de Madrid. Yo es que al Madrid le veo rematadamente mal. No sé si tan mal como el Barça, pero al nivel del Barcelona. Y creo que como el Barça van a fallar mucho esta temporada. Yo tengo la sensación de que el Madrid que vimos en la etapa post-pandemia... No lo vamos a ver ahora. En aquella etapa, aquellas jornadas, el Madrid, además de ser un equipo...
Perdía, ¿no? Era sólido.
Era, defensivamente era sólido. El VAR o las jugadas, llamémoslas grises, siempre caían de su lado. Bueno, pues ahora ni es tan solvente atrás, ni todas las jugadas grises caen de su lado.
Yo estoy hablando con David, que si Joao Félix aguanta, aquest pot ser un any de l'Atlètic també.
No, i tu també ho veus així, o què?
Bueno, jo penso... És veritat que l'Atlètic de Madrid sembla que hagi donat un pas al front, que Joao Félix està destacant, que Suárez sembla que porti tota la vida jugant a l'Atlètic de Madrid. que el Xolo entén que amb l'arribada de Luis Suárez la cosa ha canviat, és cert, però bueno, jo tinc la sensació de que el Barça té moltes coses a dir en el campionat. Moltes coses a dir té el Barça.
Uri, tu veus l'Atlètic de Madrid candidat a la mateixa alçada?
Jo vaig comentar la setmana passada quan valoràvem les opcions del Barça de guanyar la Lliga, que jo crec que l'Atlètic té dos plusos afegits d'aquest any, que és l'arribada de Luis Suárez, que per mi té més gol que Álvaro Morata, que Diego Costa, que els últims davanters centrals que ha tingut.
I
el segon any de Joao Félix.
Sònia, com veus tu l'Atlètic de Madrid?
Sí, pinta de lliga de puntuació baixa i això sempre dona opcions aquí diríem estar en el segon esglaó i per davant del segon esglaó sempre hi ha l'Atlético, no? No m'acabo de refiar de tota manera d'aquest Atlético, que és cert que ara està amb un Joao Félix esplèndid, però jo no sé la regularitat d'aquest jugador si la pot mantenir tota la temporada. I si Joao Félix desapareix, tampoc... per mi, Luis Suárez no els ha donat aquest salt de qualitat tan bèstia com per que aspirin a la Lliga només per ell.
De moment, la Reial Societat és líder. Avui ha tornat a guanyar el Granada en aquest partit estrany, perquè el Granada tenia moltes baixes, però la Reial és líder. Jo crec que encara no la podem considerar candidata al nivell de l'Atlètic de Madrid. David Sánchez, moltes gràcies, bona nit.
Adéu.
Ara parlarem d'Ansu, que demà l'operen i estarà, diria que uns mesos sense poder jugar.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit...
A casa tinc formigues...
Al Club de la Mitjanit...
Vaig trobar-les un matí...
A Catalunya Ràdio...
Sobre el marbre de la cuina... I cap producte les ha fet fugir... Catalunya Ràdio...
Mira, Juliana, necessito que em diguis de què va la teva secció d'avui i que gravis la promo del programa.
Val, jo tinc un problema, i és que avui la meva secció va sobre un artista local del Baix Montseny i unes històries, i no sé si encaixa gaire amb la resta del programa.
No et preocupis per la coherència. Pensa que primer fem la secció de nostàlgia, després venen aquells dos micos a cridar i continuem amb la Cèlia fent de periodista seriosa. Vull dir que l'important és que gravem la promo d'un cop i ja està.
Aviat Nadal i encara no entenc de què va el programa.
Juliana, és igual, que necessito la promo.
No et preocupis, Roger, per favor, la promo es fa sola.
Adolescents XL, un programa on les coses passen soles.
Doncs sí, aquest deu ser el nostre truc.
De dilluns a divendres a les 11 de la nit amb Roger Carandell i Juliana Canet.
Val, jo tinc un problema.
Catalunya Ràdio.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el...
54.995. 5, 4, 9, 9, 5. De la sèrie 49.
Uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda que aquest dimecres, dia 11, se celebra el sorteig 11 de l'11 de l'11, amb un premi d'11 milions d'euros i 11 premis d'un milió. Bona nit. I ja ho saps, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix. Mitjanit, amb Xavi Campos.
Som al Club de la Mitjanit amb el Ricard Torquemada, el Moi Llorenç, la Sònia Gelmà i l'Oriol Domènech. Ja hem revisat el partit del Madrid a València amb el David Sánchez, 4-1 ha perdut el Madrid. I ara toca parlar d'Ansu, perquè demà l'operen. Ahir es va trencar el menisc intern del genoll esquerre. Avui s'ha visitat amb el doctor Cugat i demà l'operen, no perdona el temps. Diria que s'estarà alguns mesos de baixa. Marta Carreras, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Avui has estat tot el dia pendent d'Ansu Fati i del menisc intern del seu genoll esquerre.
I fent lliçons d'anatomia, eh? Una mica més i em trec el mir i em transformo en especialista traumatòloga.
Pel que has investigat, és més probable que li suturin el menisc, que li cusin, que no pas que li extirpin?
Sí, és la primera opció.
I si li suturen, quin període, quins terminis? Quant temps de baixa s'haurà d'estar?
Doncs el doble que si se li extirpa. Perquè si se li extirpa parlaríem de 6-8 setmanes i, per tant, si se li sutura parlaríem al voltant dels 3-4 mesos.
O sigui, la suturació provoca una recuperació més lenta, però més segura, segurament, sobretot més segura pensant en el seu futur, amb menys problemes.
Sí, diguéssim que el menisc és una esponja en forma de mitja lluna que protegeix els ossos i a ser un jugador jove, si s'extirpa aquesta esponja i no hi ha, doncs, això que permet que els ossos no topin entre si i vagin causant inflamació i artrosi, doncs a la llarga, i no tant a la llarga pel que em diuen els experts, és un problema per als jugadors.
No tant a la llarga pel que et diuen els experts, perquè aquestes lesions de menisc no és tan inhabitual que reapareguin, que es manifestin per segona vegada.
Fins i tot amb les suturacions. És veritat que sempre que pensem en genoll i en lligaments és més greu i és així que no pas el menisc, però són traïdores també les de menisc, perquè la possibilitat de que es repeteixi al llarg de la carrera d'un jugador és habitual. Ens parlaven de números, exactament m'ho ha explicat això el doctor Llobet, que m'ha donat estadístiques a la mà científiques. Els fallos de sutura durant el primer any estan entre un 4 i un 20%. Em destacava que no són gens despreciables.
En el primer any, o sigui que encara hi ha un percentatge alt que la cosa recaigui.
Sí, per això és molt, molt important que la recuperació es faci tranquil·lament i si s'ha d'estar unes setmanes més, s'estiguin unes setmanes més, perquè al final el que es tracta és de que reenganxi altra vegada el menisc entre si. Mm-hmm. També és veritat que no sempre es pot fer sutura, És a dir, és la primera opció, però a vegades no es pot realitzar aquesta sutura.
Segons perquè... com estigui trencat el menisc.
Exacte.
I del que estigui trencat, si és molt gran o molt petit.
Sí, exacte.
Sí, depèn d'aquestes dues coses. De la manera que estigui trencat, fins i tot si és vertical, horitzontal, i de la part. Com que és una mitja lluna, si la part de la mitja lluna que toca la pell és la que està trencada, es pot suturar perquè arriba la sang i representa que es regenera bé. Però si la part de la mitja lluna que es trenca és la que no toca i la que està més lliure, aquesta no es pot suturar de cap manera perquè no es regeneraria i es tornaria a trencar.
Fa poc va haver un jugador del Barça que van tenir que tornar a operar d'una operació de menisc. No sé si va ser Rafinha o...
És possible, sí.
Això acostuma a passar a vegades, que les operacions de menisc s'han de tornar a fer per segona vegada.
Sí.
Suárez també se n'ha fet més d'una, diria.
Pel que diu la Marta Carreras, perquè el Barça no ha donat detalls sobre com serà l'operació i a partir d'aquí quants mesos, setmanes s'ha d'estar de baixa en Sofati. Segurament la intervenció consistirà en suturar-li el menisc i es plantegen uns terminis de baixa, has dit, Marta?
Mínim al voltant dels 3 mesos, 3-4, jo diria.
Mesos.
Però per això jo... fins que no vegin in situ el genoll de mà, quan sigui...
Ei, exacte. Sí. Jo, pel que he pogut parlar avui amb gent del club, deien això. Donen per fet, a l'espera de l'artroscòpia, de suturar el menisc i 3 mesos de baixa. Però, clar, després està molt ben apuntada que diu la Marta, no?, que la recuperació el primer any és molt important. Doncs igual l'allarguen una miqueta més per assegurar el tiro.
Avui al Tot Gira, el David Clopés, Marta, ha parlat amb l'Oriol Romeu, jugador del Southampton, d'Ulldecona, que el 2 de gener del 2011 era molt jovenet a Les Palmes, jugant amb el Barça B, va fer una lesió gairebé idèntica a la d'Anso.
Sí, i estava entrenat per Luis Enrique i avui l'Oriol Romeu explicava que en la seva recuperació Luis Enrique li va recalcar molt això, de que no tingués pressa en tornar, que és traïdora i que fins i tot les sensacions que pots tenir a posteriori poden ser pitjors que les que tens després de trencar-te alguns lligaments, que la recuperació és molt, molt important perquè si no constantment al llarg de la teva carrera et vas notant i es pot anar inflamant el genoll.
Ara mateix posat la situació d'Ansu Fati, si està 5 mesos, la gent dirà, no, millor que estigui en 3, però pel llarg termini, no, per la seva carrera, és millor que ara estigui 5 i que recupere perfectament, que no voler apurar un mes i que acabi tenint problemes en 5 o 6 anys. En canvi, el menisc, si no fas una bona recuperació, jo he tingut companys que l'han arrastrat de durant tota la seva carrera, perquè després s'inflama el genoll, si no tens prou musculatura tens molts de problemes. I, bueno, això també t'ho hauria de dir un doctor abans que jo, però jo, és cert que el viure l'experiència i haver tingut que fer de recuperació, sempre he intentat fer-ho el millor possible per a que mai més me tornés a donar més problemes.
A veure, poso sobre la taula una qüestió. Jo crec que tots direu que no. Algú pensa que seria preferible optar per un tractament que provoqui una recuperació de 4 o 6 setmanes, o sigui, extirpar el menisc, tot i tenir l'opció de la suturació?
La prioritat és el jugador. O sigui, s'ha de fer el tractament que millor li vagi el jugador que té 18 anys. O sigui, és molt més important el jugador que l'equip a dia d'avui.
Claríssim. Si l'opera el doctor Cugat, que és com està previst, el doctor Cugat això ho té claríssim, perquè recordo que ara fa uns mesos vam anar a parlar amb el Jordi Costa, vam anar a parlar amb ell a la clínica sobre la seva feina i vam tocar el tema del menisc, perquè just acabava d'operar Luis Suárez, que Luis Suárez està al tram final de la seva carrera i tot i així el seu consell va ser opera't, perquè de l'altra manera tampoc et garanteixes, o sigui, extirpant pot ser que també surti malament. Per tant, si has de trigar 5 mesos a recuperar-te, encara que tinguis 33 anys, el millor és cosir. I per tant, jo crec que si depèn d'ell, a no ser que, com diu, explicava la Marta, no hi hagi la possibilitat de cosir-ho, optaran per la sí, sutura.
Falta veure com és el tall. Sobre el que deia Oriol Romeu i la Marta sobre Luis Enrique va tenir dues operacions de menisc al mateix genoll, es va perdre una Eurocopa, si no recordo malament, justament perquè va tenir primer li van extirpar i després li van netejar, perquè on va tenir problemes després Luis Enrique és el cartílag, que és el gran problema de les operacions de menisc, i d'aquí que intentar mantenir el cartílag estable sigui la prioritat, sobretot per un jugador que només té 18 anys, com deien l'Oriol i la Sònia. Malgrat que és un problema pel Barça de present evident, probablement per mi el principal problema que podria tenir ara mateix, pesa molt més i és indiscutible que més en la projecció que té Ansu Fati, però sense ella també, un noi de 18 anys, el primer que ha de fer és recuperar-se amb tota la paciència del món per assegurar la continuïtat de la seva carrera al nivell que promet.
Moi, t'hi sumes? Després,
sí, no, i tant. I a més tenim l'exemple del tema del cartílag en qüestió d'un tití,
yeah,
que va voler fer un tractament conservador, i mira el conservador que és que encara no ha jugat, com aquell qui diu.
Sí, sí, és, a dir, és així.
I llavors, aquí, evidentment, el Barça té uns metges excepcionals. El Cugat, el doctor Ramon Cugat, és el millor, diuen, del món amb aquesta especialitat. Doncs escolta'm una cosa. El que diguin els metges, i si són 5 mesos en lloc de 4... Pues 5 mesos, tu. L'important és el jugador, és el que deia l'Oriol.
A veure, la lesió d'Ansu, ahir jo crec que era en quarts de 9, quan es confirma que té trencat el menisc, i és un xoc, o sigui, un xoc. És dolorosa i preocupant, no diré al nivell de Messi, però gairebé. Futbolísticament, què perd el Barça aquests mesos sense Ansu Fati, Ricard?
L'opció més esmolada de l'atac, el jugador que ha tingut millor relació amb el gol, el futbolista que ha tingut més desequilibri, qui havia assumit també com a nou ja en dos partits el buit que té el Barça en aquesta posició. És a dir, gairebé et diria que l'atac ha girat al voltant d'Ansu quan ha jugat, i que és veritat també que tots esperàvem que aquest ritme, aquest nivell de rendiment no l'hauria pogut mantenir durant tota la temporada, i que se l'havia de cuidar, i que havíem d'entendre que hi havia onades, no? I que quan puja l'onada Ansu trenca partits, i quan baixa l'onada doncs és un noi de 18 anys i s'ha d'entendre aquestes diríem que corbes en el rendiment. Però des del punt de vista de l'atac, a Koeman se li planteja gairebé tornar a refer l'atac, jo crec.
Totalment.
Digues, Sònia.
És que en aquest inici de temporada, per mi, Ansu era el jugador de l'atac que més proper estava a la seva versió real. És a dir, que allò que ens estàvem veient d'ell...
I per sobre i tot,
exacte,
no?
El millor que la real.
Si aquesta és la versió real...
Oh, exacte, no, sí, fins i tot potser per sobre de la seva versió real. Però si mires la resta de davanters, encara els hi podem posar un però. Encara no estan al seu 100%, els vèiem, i no són la seva millor versió. I en canvi, Ansu sí, i això és veritat, que ara ho perd Koeman, que a més se li aprimen les opcions, perquè jo crec que en això... aquest any, a diferència d'altres temporades, és cert que aquesta plantilla d'aquest any està descompensada per tot arreu, però pel que fa a l'atac, Koeman mirava la banqueta i podia tenir al dins del camp Dembélé, Messi, Griezmann i Ansu, i mirar i tenir Pedri, Coutinho i Trincao a la banqueta, per dir-te un exemple. I evidentment li marxa el que probablement ara estava més en forma, però... podria ser pitjor si fos la temporada passada, també t'ho dic.
Doncs que, jo crec que
hi havia molta menys opcions.
Que perd la il·lusió, o sigui, que es perd un dels referents d'il·lusió per l'afició del Barça. Perquè la gent, quan juga al Barça, o fins ara els partits que ha jugat al Barça, la gent té il·lusió per jugar en Ansu Fati. perquè és aire fresc, és l'alegria, és o sigui, és a l'imaginar-te que estàs en un temps de, o en un moment de transició, però que aquest noi, si se senta bé, pot ser el futur. I a més és un nen que no li té cap mena ni por ni de vergonya res. No, o sigui, no pensa. Pensa en l'equip, evidentment, però pensa en tirar ell. Aquest no s'amaga, no té por de donar-li la... Que no, dona la sensació que no té por de pensar què faig si no li dono la pilota a Messi.
Sí,
no.
Veritat,
ell, si no ho té, tira barraca. I jo crec que això, en aquest sentit, el Barça perd molt, molt, perquè perd l'alegria d'un tio diferent amb atac, l'alegria d'un tio de la Pedrera que estava portant coses molt, molt fresques.
Marta, tu avui comentaves al Tot Gira, t'escoltava aquesta tarda amb el David Clopés, que anímicament Ansu havia quedat tocat.
Sí, en el moment que es va produir l'acció del partit, Ansu no s'esperava que els esdeveniments acabessin com acabaran demà, que és passant pel quiròfan, ni molt menys.
Jo crec que és un cop, perquè ho ha de ser, i en aquest moment que tot li anava de cara i cada dia que passava, cada partit que jugava creixia encara més, però ell va tenir una lesió molt greu fa 5 anys.
Ara anava a dir.
Tíbia peroné, temporada 2015-16.
Cama dreta, no? Cama dreta, no?
No me'n recordo de la cama. Jo recordo el dia perquè vaig avisar un conegut seu, però la va superar.
Recordo que va ser un diumenge, ell jugava amb el cadet B, i va jugar un dissabte amb el cadet B, i el dia següent hi havia un Barça espanyol d'infantil A. I com que Ansu sempre ha jugat un any per sobre la seva generació, el van baixar per jugar amb l'infantil A contra l'espanyol, a la ciutat esportiva. Imatges frapants que alguns jugadors no volien ni mirar, perquè va ser... Jo me'n recordo que hi era... I va ser molt impactant.
Pobre. No, deia que Messi també en va tenir una molt greu, sí. No, els primers dies.
Sí, tíbia peroné, sí, sí. També.
Veus? Sí, sí, sí. És que els escollits van de la, sí, van de la mà.
Ara parlarem del jugador o els jugadors que poden assumir aquest espai que deixa Ansu per uns mesos, però primer vull fer una enquesta ràpida, perquè la setmana passada vam fer una enquesta entre tots plegats sobre les opcions del Barça a guanyar la Lliga. De 0 a 10 va sortir una mitjana de 7, i vull comprovar, sense Ansu, en aquest tram de temporada, on deixeu les opcions del Barça. El Ricard la setmana passada crec que va dir un 7 sobre 10.
Vaig dir un 7, sí. No, ja m'he refredat. Ahir ho veia pitjor. Les deixo igual.
7. La Sònia, pessimista, deia 5 sobre 10.
Sí, mantinc el 5.
Uri, vas dir 7 sobre 10.
Mantinc el 7, també.
El Costa va dir 8. Moi, tu què ens dius?
Jo em quedo amb un 7. Jo posaria un 7. Sí, jo crec que el Barça
opcions tindrà... intactes.
Sí, jo crec que el Barça tindrà opcions per guanyar la Lliga, evidentment. És una baixa important, però hi ha plantilla a l'atac com per poder suplir-ho.
Sí, i després jo crec que entrem en una altra fase, que és la reincidència de Koeman demanant Memphis Depay, que ara té tot el sentit del món, perquè dubtàvem sobre si com a nou, sí o no. Jo no sé com, no sé com està el tema, i el senyor Tusquets, què en pensa.
Els diners, depèn dels diners. Jo però, avui he fet la consulta i no les tenen totes.
Clar, però ara, clar, és que ara sí que se li obre la posició ideal per Memphis Depay. Ara ja sí. No hi ha un tema de sobre sí. Si juga de nou o no, perquè si pot jugar de nou, però a més pot jugar, que és on ha de jugar,
a
la posició on jugava Ansu, jo crec que Koeman pot ser que...
O sigui, que si són menys mesos, no hi ha diners... Bé, ho tenen sobre la taula i segurament ha florit una miqueta l'opció de Memphis Depay pel gener. Ens quedem sense Ansu uns mesos i ara falta veure si hi ha algun jugador que manté el nivell. Qui ocuparà el seu espai aquestes setmanes? Jo tinc apuntats Pedri, que ja està jugant prou, Trincao, que no juga tant, Braithwaite, que no juga pràcticament gens, i no et posis nerviosa, Sònia. I Dembélé, començo per tu, Sònia.
No em comptis amb Dembélé per l'esquerra. Jo Dembélé el veig per la dreta.
Ara.
Jo Dembélé el veig per la dreta claríssimament, i per tant per l'esquerra pots jugar Pedri o Coutinho, per
la
mi.
La seva representant ha trobat ja la seva posició a la dreta.
He trobat la posició.
Jo ja estic bastant d'acord amb la Sònia. Crec que Koeman, si no té Ansu, i una mica en la línia del que està passant els últims partits i la falta de control, la idea de jugar amb algú a la banda que vagi per dintre, Pedri, Coutinho, i tenir només una banda estirada...
Una banda oberta, no?
Molt a diferència del que va ser l'inici, que eren dues bandes molt profundes i el doble pivot, jo crec que li quadrarà bastant i que l'equip potser també ho agraeix, perquè a més és la banda d'Alba
i per tant que aquesta banda hi hagi Pedri o Coutinho, que tenen aquesta capacitat de barrejar per dintre i de fixar el lateral de tant en tant quan Alba no pugi. Jo crec que és com un tercer migcampista, si vols, que el Barça necessitaria.
Jo estic amb la Sonia i amb el Ricard, el candidat número 1 i el que jugarà més partits d'extrema esquerra serà Pedri.
Però més espai per Dembélé, també. O ja el tenia assegurat.
Però Dembélé, la Sonia... I com, a la banda dreta, que per mi jo també fa molt temps que defenso que no hi ha color Dembélé entre la banda dreta i la banda esquerra.
Moi.
Aviam, vosaltres sou uns savis al futbol. Jo sóc un pobre noi de poble sec. No, aviam... jo crec que jugarà Pedri, per l'esquerra, evidentment. Trincao, a la selecció portuguesa i a l'Sporting de Braga, també jugar per l'esquerra, també és un jugador que pot jugar per l'esquerra. El que és indiscutible és que Dembélé té que jugar a la dreta. I a partir d'aquí, veurem també què passa amb Coutinho. Sí. Perquè Coutinho a l'esquerra, és veritat que amb Valverde no va funcionar. Però deixant la banda oberta camp obert per Jordi Alba... També Coutinho pot ser una opció per jugar per dintre.
Marta, quan torna Coutinho?
Van dir que segur que no comptéssim amb ell abans de l'aturada per seleccions. Aquests 15 dies que té ara són claus, però les millors, o sigui, les previsions més optimistes apuntaven a l'Atlètic de Madrid.
A Wanda, O sigui, d'aquí 15 dies el pròxim partit del Barça potser Koeman ja pot comptar amb Coutinho. A Dembélé jo l'estic veient créixer. I
sí.
Formava part del seu club anti i he de reconèixer que està rendint i oferint gols, desequilibri, entenem que ha d'obrir la banda.
Ha de créixer més.
Que sí, home, donem-li 5-10 partits. Però... tots estem d'acord en que pot evolucionar encara més.
Sí.
Però ara mateix, digueu-me qui pot jugar per la dreta i aportar més que del que està generant ell.
No, és que a més et dic que jo crec que la idea d'una banda recollida i una banda estirada és com ha fet el Barça el millor partit de Turí, és com el Barça pot tenir més control de la situació i en aquesta sensació que Koeman va redibuixant és la que quadra més. I, evidentment, qui pot donar més profunditat i amplitud per jugar a la dreta, sobretot que a més no hi ha Ansu, tot i que Ansu a la dreta també li costa molt, és Dembélé, sí. Perquè Trincao és esquerrà i va més cap a dintre, i perquè no en tenim cap més, no?, per jugar
no,
per fora.
No, Griezmann, però no vol jugar allà i no dona rendiment. No, està clar. És que, a més, ha caigut de peu a la banda dreta, perquè intervé, desequilibra, fa gols...
A mi això que ha dit l'Oriol i que tu també em sembla que defensaves, això sí que em crida l'atenció, jo no ho tenia tan catalogat, això que ell se senti més còmode a la dreta.
Sí, jo veig que el canvi de ritme cap enfora té més espai per fer-lo i allà trenques, que quan fa els canvis de ritme aquell sembla Usain Bolt.
Els millors partits del Dortmund es va fer a la dreta.
Sí, veritat.
I el Barça et diria que també ha estat millor sempre que ha actuat per la dreta que per l'esquerra.
A l'esquerra ha d'anar cap a dins, Ricard, i té gairebé... es veu forçat per jo crec que el seu bon canvi de ritme no el fa jugant cap a l'esquerra, que després remata, increïble, perquè el gol d'ahir és un canó.
Sí, jo he dit
cap
això,
a la dreta, veig el desequilibri.
Xavi, és que jo continuo sense tenir clar si és dretà o esquerrà.
Jo aposto perquè és dretà.
No ho sap ni ell.
No, però escolta una cosa, és veritat que sempre que aixeca, per exemple, la mà, que és molt significatiu, per celebrar aixeca el puny esquerre.
I per xutar penals, què?
No, bueno, i per xutar per
l'onofre. Punya esquerra. Sí, és que jo crec que bé, ja, em sembla que hi ha declaracions enregistrades.
Sí, que no ho sabia.
Que no ho sabia, no?
Ahir el gol és amb l'esquerra, no?
Sí, home. I a Turí també.
Doncs, jo crec que té el mateix domini per les dues, però sí que és cert que...
És un superdotat,
a l'hora d'estar al camp... Mira, per cert, m'ha passat una dada de l'Àlex Dalmas, que us la vull compartir amb vosaltres. Ahir 3 de 3 enregats. Ho dic per allò de que perd moltes pilotes. I a la primera part, sense Messi, només es van fer 4 regats. 3 de Dembélé. Ho dic perquè el desequilibri només te'l pot aportar ell. Sí, i Messi no hi ha Messi.
Això és veritat. Demà, per això, revises el partit i em comptes les pilotes, les passades perdudes.
Ah, aquí està.
No en va tenir tantes ahir. Tu creus que sí? Jo crec que el partit d'ahir és bastant correcte per part de Dembélé.
Revisa el partit.
Ja l'ha revisat, tu, no? Jugues a cavall guanyador, Ricard?
No, que el revisi. De passades.
Però és veritat... Si ja has revisat el partit, si avui has estat mirant el City Liverpool, has estat amb això de la vuelta del tol del tercer temps. No tens temps, tens 3 quilos.
No, però m'està bé que el Ricard el revisi. Perquè ahir, amb tanta fixació en el mal partit, amb les errades de definició de Griezmann i en l'actuació estratosfèrica de Messi a la segona part ens va passar desapercebut.
És veritat.
Que a la primera part el davanter més entolat, després d'Ansu, jo compartiria entre Ansu i Dembélé, van estar molt bé,
i qui
cobra la llauna és un tal Dembélé.
A Dembélé li aniria bé sortir del focus els dies que
no, si critiquen, ja surt del focus, no pateixis.
I sortir del focus els dies que se l'elogia de manera forçada. Vull dir que intentar trobar un equilibri, una estabilitat, que ell també passi desapercebut, que vagi creixent i que exploti tot el potencial que té.
No, que sí, que dit això, jo mantinc el que he dit de les últimes actuacions de Dembélé, que el que fa, el que ens està ensenyant fins ara, per mi és una versió justeta d'ell. Encara puc millorar molt.
Ets molt optimista.
No, escolta, Xavi...
No ha tingut 10 partits seguits.
Home, però l'està rendint. Jo firmo aquest rendiment tota la temporada.
Clar, però el tema és que les lesions... Però és que aquest rendiment era similar quan aquella temporada que va marcar 14 gols. El que passa que, clar, es va lesionar... I a tots ens va quedar aquella sensació d'una vegada més les lesions de Dembélé.
Ja en tinc prou de Dembélé, Sònia.
Escolta'm una cosa, Xavi.
No, que ja en tinc prou de
Dembélé. El vestidor diuen que aquest tio entonat i ben assentat i ben centrat i tal, riu-te'n d'Mbappé, eh? El vestidor ho diuen, eh? Riu-te'n d'Mbappé, diuen.
Bé.
Però si això públicament no m'atreviria a dir-ho, però...
I que no es lesioni,
No,
que això seria èxit.
Aquesta és la clau,
Marta Carreras, bona nit.
Bona nit.
Gràcies, Enric Gil, bona nit.
Bona nit.
Heu vist el City-Liverpool d'aquesta tarda?
Yes.
I tant.
I jo que no. L'Enric és molt exagerat. A l'estiu deia que el City va a 400 milions per...
Sí, aquella nit va ser...
per Messi, al final. Sí. El millor partit que he vist aquesta temporada. Del que va de temporada.
A mi m'han semblat almenys els primers 45 minuts millors de la temporada del futbol a Anglaterra.
Ben matisats, Enric.
La primera part... o sigui, de poder a poder, com diria el tòpic, City-Liverpool, el millor que has vist, eh?
El millor que he vist, sobretot per la intensitat de Liverpool, perquè ha demanat una exigència brutal des del minut 1. A mi m'ha semblat que Liverpool portava 30 minuts al camp i només era el segon 10. I sobretot significatiu com ha igualat l'exigència al City, que no ha sortit del partit, ha aguantat sencer i ha respost al gol. Per mi s'ha demostrat dos equips d'una gran fortalesa i que estan un pas per sobre de la resta.
Empat a un, City 1, Liverpool 1. S'ha avançat el Liverpool, gol de penal de Salah. Ha empatat el City, gol de...
Gabriel Jesús.
I després, Goulart, sí? És que no l'he vist.
Un control orientat d'Esperó amb la dreta per sortir del marcatge d'Alexander-Arnold i rematada amb la punteta de l'esquerra.
Nivell Dembélé, eh?
Més de nou.
I després De Bruyne ha fallat un penal, que no acostuma a fallar gaire els penals. La segona part ha estat més equilibrada, potser més, sí, més lletjota. Al City, doncs, bé, home, no per gaire terreny respecte al Liverpool, que no és líder, el líder és el Leicester a la Premier. El City és l'equip que li pot lluitar aquesta Premier al Liverpool?
Jo crec que jo crec que és una lliga com l'Espanyola, que aquest any el Barça i el Madrid no estan fins i hi haurà més aspirants.
I qui és l'Atlètic de Madrid?
Jo crec que el Chelsea, amb l'edat que té 4 o 5 jugadors per mi de molt nivell a davant i està guanyant partits amb facilitat, jo crec que es pot enganxar als equips de dalt. El Tottenham també està traient els partits, sí, patint, però els últims quart d'hora va traient els partits. El United està molt a baix, però també té molt bon equip. El Liverpool té la baixa de Van Dijk i el City no està al nivell d'altres anys i davant jo crec que li falten jugadors. Per tant, jo crec que la Lliga, que sí que el Liverpool i City són els favorits, però que jo crec que hi ha altres equips que potser la poden lluitar.
És una Lliga espectacular, oberta, amb molt potencial, amb equips fantàstics, amb alternatives del nivell d'Everton, Southampton, Aston Villa, equips que et poden fer mal com li ha fet avui a l'Arsenal, Leicester, exacte, i crec que Liverpool i City són els candidats. També hi afegiria el Chelsea, estic bastant d'acord amb l'Oriol, que pot ser un tercer candidat. La primera part ha estat preciosa, és veritat el que diu l'Enric, eh? La segona crec que tots dos equips han pensat en no equivocar-se després de no poder guanyar la primera. L'han igualat a prendre pocs riscos, hi ha hagut més pèrdues de pilota, la intensitat de la primera part no s'ha pogut mantenir, però vaja, el partit ha estat molt igualat i hem vist això, 45 minuts espectaculars.
El recuperaré, va. Enric,
recupera també el partit d'ahir del Dortmund-Bayern.
Sí, 2-3, aquest.
Brutal.
Ara tenim 15 dies per recuperar partits.
2-4 va ser el final, vaig veure que va quedar Haaland al final.
Atacs continus a les dues àrees, de poder a poder. El Dortmund li va competir el partit del Bayern.
Juguen una mica bé els del Bayern també.
No, i el Dortmund també.
Enric Gil, gràcies, bona nit.
Bona nit.
Abans d'acomiadar-vos, deixem-ho recordar que el Sabadell ha perdut 1-2 contra el Màlaga, la nova Creu Alta, segona derrota en 4 dies. Dijous van perdre contra l'Almeria, també a la nova Creu Alta. Mateix resultat. Demà juga el Girona, rep les Palmes a Montilivi, i ahir va guanyar l'Espanyol 2-1 al Lugo, i l'Espanyol ja té marge sobre el segon i el quart. Sergi, per quin dia marques l'ascens de l'Espanyol a primera?
Si RDT i en Barba no marxen al mercat d'hivern, per Sant Jordi.
Sant Jordi.
No, però és que marxaran si venen amb clàusules, si no, no marxaran.
Bé, no ho sé, però en tot cas, vull pensar, no ho tinc ni idea, evidentment, aquesta pregunta que em fas, Campos, però vull pensar, o m'agradaria pensar, que cap a finals d'abril serem a primera.
Cap a finals d'abril. El Ricard Torquemada, el primer dia d'aquesta temporada, ja va dir que l'Espanyol pujaria amb molt
sí,
marge.
Sí, em va agradar molt. La veritat és que després ja no m'ha agradat tant els partits que he vist, però mantenen solidesa defensiva i que en Barber i Raúl de Tomàs marquen les diferències. Amb això l'Espanyol va sobrar, tot i que jo crec que tindrà algun sotrac, perquè la segona és molt llarga i si et despistes o baixes una miqueta l'atenció, que pot ser que la baixi a l'Espanyol a mesura que vagi sumant diferència, puguis entrar en alguna crisi.
Molt bé, Ricard, gràcies i bona nit.
Adéu.
Sònia, gràcies.
Bona nit.
Oriol, merci.
La propera.
Moi Llorenç, que avui t'has estrenat aquí al Club de la Mitjanit amb nosaltres. Moltes gràcies, eh?
Bona nit, i recordeu que el Madrid ha perdut. Que no ho dieu molt. Us oblideu que el Madrid ha tornat a perdre un partit de Lliga.
4-1 al camp del València.
Correcte.
I amb 4 decisions del VAR, que totes han anat, jo crec que encertades, com a mínim 3 de 4, però totes no han afavorit el Madrid. Gràcies, Moi.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
Anem acabant.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
Aire net, mobilitat sostenible, edificis eficients i generació d'energia renovable des de casa. Des de l'Institut Català d'Energia us convidem a participar en la primera edició del Fòrum Ciutadà per l'Energia. Us hi esperem el 14 de novembre a 11:15. Inscripcions gratuïtes a icaen.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Minuts i les 12, anem tancant Sergi Andreu, a la Lliga Femenina de Futbol s'han ajornat 4 partits d'aquesta jornada per positius de Covid i tot plegat.
Són el Llevant Barça, l'Espanyol Atlètic de Bilbao, el Madrid Logroño i el Rayo Depor.
A l'ACB, ja ho dèiem abans, ha guanyat el Barça i ha guanyat el Manresa.
Saragossa 102, Baxi Manresa 103 i Estudiantes 78, Barça 92. La penya, que sabeu que té els Covid, no podrà disputar tampoc el partit de dimarts d'Eurocup.
Li van ajornar el partit d'ahir contra l'Obradoiro. I en tenis, que sabem que t'agrada el tenis,
sí,
hi ha hagut final al Masters 1000 de París.
La guanyeta el rus Daniel Medvedev.
La guanyada el rus Daniel Medvedev. La guanyada,
sí,
el rus,
sí,
Daniel
Medvedev. Sí, la guanyada s'ha imposat davant de l'Alemanya Zverev en 3 sets. Per cert, el tercer Masters 1000 que ha guanyat Medvedev, que ja suma 8 títols a la seva carrera.
Ara sí, tanquem.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi. Quan l'àngel o la musa m'inspira, sóc l'alè d'un exèrcit diví. Sóc guspira, estel o carícia, guspira, estel o carícia, per fi.
Arriba el moment de tancar el club i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible. L'Aina Grau a la producció, el Blai Iniesta al control de l'Estudi 5, la Júlia Aparicio al control central i el Sergi Andreu i el Sergi Camps a la redacció, a més de la Marta Carreras, el Xavi Palau, el Xevi Soler i el Damià Aguilar. I avui el record especial és per l'alegria de la casa,
l'alegria del Club de la Mitjanit i de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, poques persones generen tanta energia positiva sense haver de forçar-la. La meva relació amb ell és especial des del primer dia. Feeling, em deia Guardiola, és difícil no tenir-ne amb ell de feeling. Els dies sempre són millors si els passes amb el Sergi Andreu. Bona nit a tots.